Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com Israel i l'Iran s'han continuat atacant les últimes hores, tot i les suposades negociacions que hi va anunciar Donald Trump per acabar amb el conflicte, i que han portat els Estats Units a no atacar, com a mínim de moment, fins divendres, les centrals elèctriques iranianes. També us hem parlat del paquet d'ajudes de 400 milions d'euros per mitigar els efectes d'aquesta guerra a l'economia catalana que ha aprovat avui la Generalitat, i també del sí de Junts per Catalunya a les rebaixes fiscals acordades pel govern espanyol divendres passat i que han de passar el filtre del Consell de Ministres dijous, i ara amb el vot favorable de Junts podran passar aquest tràmit. I també ens hem fixat en l'acord que la Sagrada Família i l'Ajuntament de Barcelona ultimen per tal de reubicar dins del mateix districte els veïns dels pisos afectats per la futura escalinata que s'ha de construir a la porta del temple, a la Porta de la Glòria. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Que la jutge que investiga la Dana cita a declarar com a testimoni l'expresident valencià Carlos Mazón. No hi ha data tancada encara. La jutge de Catarroja, que instrueix la causa penal per la gestió de les inundacions, fa aquest pas després que el Tribunal Superior de Justícia valencià rebutgés investigar l'expresident Mazón. Anem a València. Alba Barbosa, bona tarda.
Bona tarda, Carlos Mazón. Haurà de donar explicacions davant la jutge de Catarroja. La magistrada argumenta la decisió de citar-lo com a testimoni perquè no comparteix el posicionament del Tribunal Superior de Justícia valencià, que coneixíem tot just la setmana passada, que va tancar la porta a imputar-lo. La jutge instructora considera que el TSJ exclou totalment la responsabilitat de l'expresident, també des del punt de vista de l'omissió del deure, perquè el tribunal entén que Carlos Mazón no tenia com a president la posició de garant, és a dir, no era qui tenia l'última responsabilitat davant l'emergència. La jutgessa demana a Mazón que aporti també les trucades i missatges del dia de la Dana. I en aquesta mateixa resolució, la jutge instructora demana també la declaració com a testimoni de qui era la portaveu del Consell, Ruth Merino, que ara ja no forma part del govern.
El defensor del poble, Ángel Gabilondo, espera que els pròxims dies es tanqui el protocol del govern espanyol amb la conferència episcopal per indemnitzar les víctimes d'abusos sexuals dins l'Església. Assegura que l'objectiu últim és buscar la reparació i el reconeixement de les víctimes i que confia que això es tanqui la setmana vinent amb el màxim consens possible.
El gobierno y la Iglesia han propuesto al defensor del pueblo que participe, han propuesto que participe en la creación y el funcionamiento de este sistema de reconocimiento de reparación de las víctimas. Su concreción y detalles, espero, creo, que podrían establecerse en estos próximos días.
Atenció avui també a l'Euribor, que es dispara. Avui la taxa diària d'aquest indicador, molt utilitzat en els crèdits hipotecaris, ha fregat el 3%. En concret, s'ha situat el 2,93%. És el percentatge més alt des de mitjans de setembre del 2024 i això afectarà els que hagin de revisar hipoteca tenint en compte l'indicador d'aquest mes de març. Els partits de l'oposició creuen que el paquet de mesures que el govern ha aprovat avui per mitigar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà és inconcret i que es queda curt. Junts per Catalunya segueix insistint que cal una rebaixa de l'IRPF a les rendes baixes i mitjanes. Sentiu Salvador Vergés, que és el portaveu parlamentari del partit.
Nosaltres reclamem que retoqui l'IRPF perquè això els ciutadans ho notaran i els treballadors ho notaran ja des de la primera nòmina. La inflació és evident que omple la guardiola de l'administració, però ho fa a costa de buidar les butxaques dels ciutadans.
Per cert, que el govern manté el calendari de finals d'abril i a tot estirar i pot afegir la primera setmana de maig per haver eliminat les limitacions de velocitat a Rodalies que es van posar a tota la xarxa arran de l'accident de Gelida. Sentiu la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Sí, estic satisfeta d'aquesta millora progressiva. Tant de bo hagués pogut ser més breu, però els treballs ens han marcat aquest calendari de finals d'abril, és el que mantenim, com a molt, ja es dic, la primera de maig amb alguna limitació temporal de velocitat concreta. I llavors continuarem.
I ha mort als 91 anys Gino Paoli. Sapore di sale, sapore di mare. Era un dels grans autors de la cançó italiana amb temes inoblidables com el que sentiu, Sapore di mare, que sentiu de fons, o Senza fine, va debutar el 1959 i durant les seves 6 dècades de carrera va popularitzar moltes de les cançons que han posat música a la cultura italiana.
Doncs sobre aquest clàssic de la cançó italiana saludem la Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Bona tarda.
Molt bona tarda.
El Ferran Casas, subdirector del Nació, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el periodista del Confidencial, Marcos Lamelas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que t'he vist molt afectat per aquesta mort i fins i tot diria que t'ha tocat la cançó.
Bueno, no, no la cançó, però el Gino Paoli tenia una vida molt salvatge.
Ah.
Va estar enamorat d'una actriu de l'època que es deia Estefania Sandrelli, extremadament guapa. Quan ella l'abandona, ell s'intenta suïcidar.
Sí, però es fa un tret.
Però no li poden treure la bala, porta la bala al costat del cor. És una història absolutament brutal i salvatge.
Veig molt posat en Gino Paoli, eh?
M'agrada la història de la música en general. I no només Itàlia, i no només... sinó... tinc el cervell ple d'anècdotes absolutament absurdes sobre la història de la música.
El Marcos està llegint un llibre que li he preguntat, què estàs llegint? I em diu... un llibre de pijos italians. Què és?
Estic dient La ferocitat del Nicola La Gioia, que és la nova revelació de la literatura italiana, el llibre està molt bé.
Marcos Lamelas, un home amb cops amagats.
Un intel·lectual.
Sí, un intel·lectual que és capaç d'explicar-te les històries de Gino Paoli i les bales allò, col·locades al costat del cor.
Tota la vida, eh? Tota la vida...
amb la bala.
El record d'Estefania Sandrelli en plom al costat del cor. Escolta, brutal.
També s'ha de tenir mala punteria per fer-te tu mateix el tretino.
Bueno, Estefania Sandrelli jo crec que era capaç d'això i de molt més.
Carai,
si jo l'hagués conegut, no sé què hauria fet amb mi.
Bueno, t'hauria d'haver fet cas, també, perquè tu et podies enamorar d'ella, però igual ella de tu no.
Escolta, no subestimis, sóc un home de recursos.
Oscar, no ho dubto,
sóc
no
un
dubto.
Home de recursos.
No, i a més de saviesa popular. Passen 6 minuts de les 3, a veure el primer tema. Més que res, també per sortir una mica del jardí on ens havíem ficat. Saludem a l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquí parlant de...
sí, se pot dir, mare, sí, jo la tinc a la meva llista, aquesta
allò,
la llista de cançons que m'agraden, sí, la canto a tota castanya quan vaig amb cotxe.
Molt bé, escolta'm, perfecte.
Sí.
A veure, quin tema ens proposes?
Aviam, mira, com que estem aquí amb la cursa de Sant Jordi, estem tots molt marejats de llibres i d'entrevistes i de tot això, avui resulta que han arribat les liquidacions de Cedro. Les liquidacions de Cedro ens liquiden els autors que ens hi hem apuntat, si no t'hi has apuntat, et fots, ens liquiden, entre altres coses, els préstecs públics, no? O sigui, les nostres llibres que estan a les biblioteques i es presten, doncs se suposa que ens han de pagar un import. Jo aquest any, per tots els préstecs de tot l'any passat, a tot l'estat espanyol, cobraré 50 cèntims d'euro per préstec públic. És impressionant,
I quants, i quants llibres es han prestat, entre cometes?
Ah, bueno, no, això no t'ho diu ningú.
Ah, això
és una mica misteriós. No, no,
és que
no,
volia
no,
saber perquè... a quant es paga cada llibre que s'agafa a les biblioteques.
Això hi ha un decret que explica tot això, que ho explica d'una manera molt obscura, i llavors parla de que, em sembla que era, espera't, que t'ho vaig a mirar aquí perquè ho tinc com a mà, que eren com 0,04 o 0,004 per préstec.
Uh-huh.
El que passa és que quan parles amb bibliotecaris es fa evident que els préstecs, diguéssim, no es comptabilitzen, de manera que ells paguen el que els hi surt dels nassos. Ho fan una mica a la cega, és així, o sigui, no es correspon exactament. Bé, la veritat és que també recordo que entre que va sortir el meu primer llibre i que va sortir el tercer, vull dir que va haver uns quants anys, vaig cobrar un total de 11 cèntims d'euro.
Carai.
En tots aquells anys. Jo crec que és més rendible caminar pel carrer mirant a terra, a veure si trobes una moneda, que no que les biblioteques et comprin el llibre. Val? Llavors podríeu pensar, bueno, és que els teus llibres no els presten, reina, normal. Bé, no és així. Avui mateix, per exemple, ho he anat a mirar i només a les biblioteques de Catalunya hi ha més de 100 exemplars prestats. Per tant, has de sumar-hi les de tot Espanya, les de català, no? Bueno, vull dir que, clarament, i a més ara mateix no hi ha cap novetat, per tant, són llibres que en principi es presten menys ara, no? Tot això del que cobrem els autors per préstec públic, ho regula un decret que transposa una directiva europea. Una directiva que l'estat espanyol va tardar 8 anys a transposar des de que va sortir, i que estableix que els autors han de cobrar pels préstecs públics i que, diu, no poden cobrar un import simbòlic. Vaja, o sigui que clarament aquest decret no va transposar gairebé la directiva, perquè si cobres 50 cèntims d'euro, diguéssim, per tot un any, és que hi ha alguna cosa que no va. I a més, com us deia, el repartiment no es fa seguint exactament els préstecs que s'han fet, no? Jo recordo un any, quan vaig fer un article sobre això, hi havia un llibre que deia que no s'havia prestat cap vegada en tot l'estat, ni una vegada, no? Quan, vaja, que clarament no era així, llavors, jo crec que caldria reformular aquest decret, no? O sigui, caldria replantejar-lo i reformular les retribucions per préstec públic perquè siguin més justes, o bé o també, que no estaria malament, a establir unes finestres temporals, eh? De manera que els llibres no puguin estar a biblioteques quan són una novetat estricta. Això, evidentment, és molt problemàtic i molt impopular, perquè limita l'accés igualitari a la cultura, no? Ah, clar, jo és que si no tinc diners, resulta que no podré llegir un llibre, no? Diguéssim, jo entenc, eh? Aquest d'això, el que passa que, clar, d'alguna manera, els autors se'ns hauria de compensar, perquè llavors, si algú vol llegir la novetat, que ho pagui. Perquè bé que resulta que en l'audiovisual no sembla que ningú li molesti gaire aquest accés poc igualitari a la cultura, no? Perquè si tu vols veure una novetat, o has de pagar l'entrada del cine, o has de pagar una subscripció a una plataforma. Però, en canvi, amb els llibres no és així. Surt un llibre i el primer dia que surt, les llibreries, les biblioteques ja el compren i està disponible. Llavors, aquí que els bibliotecaris no se m'enfadin. A mi m'agraden molt les biblioteques i estic molt a favor del sistema de biblioteques. Només dic que alguna cosa s'ha de fer perquè, d'alguna manera, hi ha molta gent que llegeix els nostres llibres i nosaltres no tenim una retribució, per això, a causa del decret, no a causa de les biblioteques.
Doncs a veure, Marcos, Ferran, Isabel...
Bueno, és que clar, un cop, fa molts anys, el Vázquez Montalbán em va dir que la distribució de llibres era un misteri tan gran com la Santíssima Trinitat. Insinuant el que després, diguem-ne, s'ha descobert, que és que en la pràctica els autors no saben mai quants llibres venen i que gran part de la indústria editorial està basada en l'atracament a l'autor. Llavors, amb això dels préstecs és una mica el mateix, és un misteri, Carlota, i benvinguda a l'atracament, en aquest cas del sector públic, però és que el teu sector és literalment així. Ara hi ha un llibre que jo encara no he llegit, que es diu Personatge secundari, sobre les andances del Jorge Herralde,
sí.
I diuen... bueno, de fet, cap editorial catalana es va atrevir finalment a publicar-ho i ho ha publicat Taurus, i el tinc pendent perquè m'han dit que és una d'aquelles perles amagades de la cultura. Sí, jo sóc un col·leccionista d'aquelles coses que es publiquen i que la gent no parla, però que estan per allà i que la gent va comprant, i crec que Personatge secundari serà una d'aquestes troballes.
De la teva col·lecció. Molt bé.
Efectivament.
A veure, que el Ferran tenia ganes de dir.
M'ha fet pensar, estic d'acord amb el que diu la Carla Lota, del tema dels llibres, de les novetats. Hi ha tant catàleg, i es publica tant, també en català, per sort, igual que en castellà, que segurament no cal que a les biblioteques hi hagi les novetats més espaterrants i la gent, doncs, pot comprar-les o pot esperar per llegir-les. L'atracament a l'autor. Clar, l'autor fa un acte de fe en l'editorial i amb la distribuïdora quan publiqueu un llibre, no? Perquè tu reps... Vull dir, jo he escrit llibres i, clar, tu reps la liquidació i et diuen, n'has venut 1.700.
I no tens un agent que es quedi al 20% i no... O sigui és lo de l'autor i la... És brutal.
I això em porta una altra reflexió, perquè fa uns dies vaig entrevistar pel diari el Titot, el cantant de Brahms, que ara han tret nou disc i estan fent una minigira, i em feia una reflexió sobre el món de la creació musical o literària, que és que els músics i els escriptors treballen en un entorn on resulta que el creador és el que està menys professionalitzat. És a dir, tu escrius un llibre per una editorial important i cobres d'avançament de drets 2.000 o 3.000 euros, que ni molt menys paga la feina que tu has fet per fer aquest llibre. I, en canvi, tot l'entorn de l'editorial, qui corregeix, qui porta premsa de l'editorial, l'editor, el distribuïdor, el llibreter, és a dir, tota la cadena, i passa igual amb la música, eh? El senyor de la sala, el que està a la guixeta, el tècnic de so, el que serveix cerveses a la barra, és a dir, tot l'entorn del creador està absolutament professionalitzat, ningú qüestiona que es pugui guanyar la vida de tècnic de so o de cap de comunicació o d'editor...
Que està bé que se la guanyin,
eh? Que està bé que se la guanyi, i en canvi moltes vegades qui pitjor se la guanya o qui menys en pot viure és el creador, que és qui en teoria fa la feina més important, que és escriure un llibre o cantar la cançó. Però la indústria viu de la vocació o de la il·lusió del creador, no? És a dir, el tècnic de so o el tècnic de llums, doncs no té per què tenir una vocació especial i sempre hi és, i és un professional d'això, i ara hi ha aquest grup i no en viuen, però s'ho passen bé, ho fan, i quan se'n cansin ja en vindrà un altre, no?
Perquè és que la desigual...
I la veritat és que em va generar una reflexió, no?, sobre, ostres, la feina de creador artístic, sigui literari o musical, que poc valorada està, no?
I perquè la...
Davant d'aquesta realitat que ens explicava la Carlota i que heu anat refrendant tant en Marcos com en Ferran, hi ha una unanimitat en resignar-se, perquè quina és la revolució que es pot establir. Jo no estic molt d'acord amb el que deia en Ferran, jo sí que crec que a les biblioteques hi han d'haver-hi les novetats. És a dir, em sembla imprescindible que en el sentit, en el concepte que té una biblioteca pública, hi sigui també les novetats editorials. L'altra qüestió és que si aquest decret és algú que ens hem de replantejar o s'hauria de replantejar, no? Perquè realment és totalment injust que hi hagin aquesta repercussió econòmica negativa versus els autors i, evidentment, l'opacitat de les editorials a l'hora de traslladar els llibres venguts i els percentatges obtinguts.
A mi el que ha explicat la Carlota m'ha generat dubte, perquè jo sóc usuari de biblioteques, entre altres coses perquè a casa ja no m'hi caben més llibres, llavors és una solució de dir no puc assumir més llibres, i és veritat que alguna vegada veus que alguna novetat té una llista d'espera però espectacular, és a dir, que has d'esperar un munt de mesos fins i tot.
Clar, en un abús, clar, compren un...
Sí, però també entenc que, clar, qualsevol llibre que tu agafis a la biblioteca, si és novetat, és una venda que no es produeix.
Una venda que es perd.
Clar, sí. I llavors també
aquest és el tema, que dius, bueno, no passa res. Jo també penso que les novetats han d'estar a les biblioteques, que al final és un servei públic, però dius, clar, si fem això... no ho sé, alguna cosa hem de fer.
Una de dos, o no hi són les novetats, i per tant les novetats només les pots aconseguir a la llibreria, i per tant les biblioteques són per llibres una mica més antics, o si hi ha les novetats, que també estem d'acord que és positiu, la remuneració a l'autor ha de ser més alta. No pot ser que cobri 50 cèntims l'any per tots els llibres que s'han prestat. És a dir, clar, és que és irrisori.
0,04 cada llibre, no?
Quan vens un llibre, l'autor, al final, li pertoca menys de 2 euros, perquè no toca un 10% del preu de venda sensiva, del qual hi has de restar el 15% de la gent, no? També, si entens, vull dir que, clar, i a més, en aquest país es venen 4 llibres, vull dir, si vens 4.000 llibres, ja és com, oh, mira, venu 4.000 llibres, vull dir que al final tot és tan irrisori, és ridícul, no? I a sobre, no?, que a sobre ve aquest decret i es transposa d'aquesta manera.
No, al final és dir, tu, Carlota, que estàs en aquesta indústria, quants escriptors poden viure de l'escriptura? I, en canvi, a la indústria, lògicament, i fins i tot a la indústria en català, hi ha gent que en viu.
Però és que la creació ha patit abans que la resta de la població el profund procés de desigualtat. I el creador de classe mitjana, que fa 20 anys es podia guanyar la vida relativament bé, ara està patint molt. Ara o ets J.K. Rowling o ets el Carlos Ruiz Zafón o ets... És a dir, has de ser un superstar per guanyar-te la vida. Sí. Per guanyar-te la... Aquests es guanya la vida molt bé, la Rosalía es guanya la vida molt bé, el Titov ho passa, les passa canutes.
És, diguem-ne... El que passa que també s'hauria de fer un anàlisi de també les opcions artístiques que hi ha, la multiplicitat d'autors, és a dir, l'anàlisi del debat seria, diríem, una miqueta més enllà. O sigui, la polèmica està, i en el que estem tots d'acord, és que precisament el retorn de l'obra publicada en l'autor és irrisòria. L'altra qüestió seria una reflexió de quant autor hi ha de qualsevol àmbit i què és la repercussió o el retorn econòmic que té el creador respecte a la seva obra. I, evidentment, la Rosalía en tindrà més que un determinat cantant que està en un àmbit molt més petit i amb una ràdio d'influència també molt més petit, perquè jo crec que aquest seria un altre debat.
El problema aquí és que, per exemple, aquí les notícies surt constantment últimament que el sector del llibre va estupendament, saps? Les editorials venen més que mai, es venen més llibres que mai, llavors econòmicament és un sector que se suposa que va millor que mai, però per qui va millor? O sigui, va millor pels grans grups editorials, perquè les petites, les independents estan patint bastant, pels llibreters va bé, perquè encara que es publiquin 300.000 milions de llibres, ells acaben venint la mateixa quantitat de llibres, per tant, no? O sigui, qui acaba patint és sempre l'autor. No? I a més això, que dins de tot el preu del llibre només correspongui un 10% a l'autor, que això és així, diguéssim, a tot el món, podríem dir, però clar, és bastant fort, no? Si tu mires, dius, ostres, tens un llibre que el vens a 20 euros, no? I hi ha un terç que se'n va per l'editor, un terç que se'n va pel llibreter, un terç que se'n va pel distribuïdor, no? I un euro de cada 10, clar, sí. És monstruós.
Sí, sí, és irrisori. T'has salvat que no estàs aquí, perquè si no t'hagués dit que et convidessis a algú amb això que has cobrat de Cedro, perquè, clar,
este,
sí, amb aquests 50 cèntims es podies haver convidat on estàs tendes o alguna cosa.
Barra lliure.
Però vaja.
En fi, compreu llibres, compreu llibres. Aneu a la biblioteca, també, però compreu-ne.
Molt bé, doncs aquest és el... Anava a dir la recomanació i gairebé el prec que fa la Carlota Gust.
L'altre debat també hauria de ser després què fem amb tots els llibres que diuen l'Òscar que ja no li queden a casa seva, quan ja te'ls has llegit. Per exemple, nosaltres a casa el que fem és doncs donar-los, no? Perquè realment...
A vegades no te'ls volen, a les biblioteques o a les
llibreries
com de segona mà, no? Puc dir,
sí,
no?
Llavors
fan... A vegades no,
exacte,
el Reddit, no els volen tots.
Que et fan un percentatge, no sé què... A mi,
al final, que et donen 20 cèntims, no? Per,
exacte,
per
no ho sé, però, sí, però crec que és una que al final el que t'han solucionat és que ja no els tens a casa, no? I per tant pots seguir omplint biblioteques.
Sí, sí. Benet problema, el fet de tenir massa llibres, però bé. Carlota Gurt, gràcies, bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
Passen gairebé 20 minuts de les 3, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
Què m'has dit? Vine aquí que et rentaré la llengua amb sabó.
Papa.
Has de deixar que s'expressi, escoltar-lo.
Ara hem d'escoltar com ens insulta.
Mira, si li haguéssiu donat una bufetada a temps, ara no estaríem així.
Una bufetada a temps. Una comèdia de Marta Butxaca. A partir de l'1 d'abril, a la Villarroel. Compra les teves entrades a la villarroel.cat i a promentrada.com.
Per què? Perquè ho dic jo.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Hi ha un lloc on tots els culers queden cada setmana, al mateix dia, a la mateixa hora.
Benvinguts a Fanzone.
Un refugi blaugrana on la passió i el bon rotllo sempre guanyen.
Soy el nuevo Buffoni!
Arrenquem el Fanzone perquè passen coses, moltes coses.
Fanzone, dijous a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Som el dia.
Som la nit.
Som dos programes amb el mateix objectiu.
Saber què està passant.
Què ha passat.
I també per què ha passat.
Tant a casa...
com al món.
Què ens fa diferents?
El ritme.
El ritme.
El ritme.
Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
Perquè al Catalunya nit som pausa.
Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
A tot hora...
i a tot arreu.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Som diferents.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 8 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Isabel Lleuger, el Marcos Lamelas i el Ferran Casas. Mentrestant, els dubtes sobre les negociacions entre els Estats Units i l'Iran han fet que no s'aturi la crisi mundial i també la crisi a les borses. Ahir el petroli i el gas van baixar després de les declaracions de Donald Trump. Les borses van remuntar, responent a aquell anunci fet pel president nord-americà, però en el fons tot va ser anecdòtic perquè avui ha tornat la incertesa i, per tant, els números vermells. El petroli ha tornat a pujar avui, una mica per sobre dels $100. Les borses es mantenen amb poques variacions respecte a ahir, per tant, no han aprofitat les suposades bones notícies de la negociació entre els Estats Units i l'Iran, que tampoc no acaba de ser del tot confirmada, perquè el règim dels ayatolars, de moment, no reconeix aquestes negociacions, i a més, continua havent-hi combats entre Israel i l'Iran. És veritat que els Estats Units no ataca des d'ahir, i sembla que fins divendres, però Israel continua els seus bombardejos i la resposta del règim iranià. En aquest context, els diferents governs continuen anunciant mesures. I des del govern espanyol, aquest migdia hem sabut que Junts per Catalunya votarà a favor del decret anticrisi del govern espanyol que redueix el 10% l'IVA dels carburants, de l'electricitat i del gas. Ho ha anunciat la portaveu al Congrés de Junts per Catalunya en declaracions a TV3, Míriam Nogueras.
Comptem que, com que ells votaran que sí
també, a part d'haver inclòs aquestes mesures de baixades d'impostos, que votin que sí a poder cuidar una mica més els autònoms catalans, aleshores comptaran amb el nostre vot que sí a les mesures del Reial Decret que inclouen també les nostres mesures.
D'aquesta manera, dijous, en el ple del Congrés, les mesures tiraran endavant amb els vots de tots els partits de la investidura, excepte Podem, que ha anunciat que s'hi abstindrà. Recordem que el govern espanyol va aprovar dos decrets diferents divendres passat, un amb aquestes rebaixes fiscals, que s'aprovarà dijous, i l'altre per protegir els llogaters, que no passarà pel Congrés fins a finals del mes d'abril. Aquest segon va ser una exigència de sumar i Pedro Sánchez no va voler fer-ho tot en un únic decret perquè és el que havia fet les últimes vegades i partits com, per exemple, Junts per Catalunya li havia tombat les mesures perquè les englobava en un d'aquest òmnibus que s'anomenen i consideren que això era fer trampa. Com ho veieu tu?
No, jo crec que és evident que el govern espanyol ha tret alguna lliçó de les últimes derrotes parlamentàries, no? I d'aquests decrets òmnibus que incloien tot, coses que generaven molt consens i coses que en generaven menys, no? I ho feien en un intent de dir, bueno, posem-hi tot.
Que coli, a veure si cola.
I que coli, perquè...
I si no, que hagin de dir que no a segons quines mesures.
Que hagin de dir que no a pujar les pensions, perquè si diuen que no a pujar les pensions... Bueno, jo crec que n'han après una mica, o han aterrat una mica... Ja saben el que passa, eh? Però han aterrat una mica al principi de realitat i dir, bé, fem dos decrets, perquè és evident que encara que ens vulguin fer creure que les relacions estan trencades i que no hi ha diàleg entre Junts per Catalunya i el govern espanyol, n'hi ha i és constant, doncs que el govern espanyol va veure que perquè Junts per Catalunya votés aquest decret, doncs era millor que segregués la part d'habitatge, que era una petició de Podem, i que Junts per Catalunya, amb el tema de la regulació de l'habitatge, doncs no està gens a favor. Està amb això, està més a la banda, diguem-ne, dels propietaris o de les patronals en aquest tema.
També el PNB, no veu que hi ha aquestes
mesures. I també, lògicament, perquè tant Junts per Catalunya com el PNB doncs, són partits de dretes i no estan a la posició que estan els partits d'esquerres en això. Però en el tema dels ajuts i de les rebaixes fiscals vinculades a la guerra de l'Iran, doncs sí, i jo crec que Pedro Sánchez doncs, ha sigut pràctic.
Bueno, és que tampoc no... No, el complicat era votar que no a aquest decret, en principi.
Bueno, el PP està...
Però a veure, a mi el problema...
El PP demana més temps per seguir negociant.
El problema del PP jo crec que aquí és que no ho té ben argumentat, perquè hi hauria arguments econòmics, per exemple, en el tema del carburant. Clarament, a mi no m'agrada aquesta desvinculació tan forta entre la formació de preus, en el cas del gasoil i de la gasolina, i el preu final. És a dir, a mi això no m'agrada.
No t'agrada, per tant, la rebaixa de l'IVA, vols dir?
No, la rebaixa de l'IVA no, però no m'agrada que sigui generalitzat. És a dir, jo preferiria que fos, per exemple, als transportistes.
Ah, ja.
És a dir...
Sí, sí. Bueno, aquest és el debat sempre, dir, no? De si és gent... universal o no.
Escolta'm, és a dir, jo necessito aquest ajut? No ho necessito. Escolta'm, i si en algun moment, pues, escolta'm, no tinc perquè...
Ja,
no tinc
però
escolta'm,
Marcos,
si no poso el darrer cap de setmana d'allò... No,
Marcos,
escolta'm, no
però t'apareixerà algú que et dirà que com que no té transport públic disponible per anar a treballar, el cotxe és eina de feina perquè el necessita per desplaçar-se. És que és el problema de la universalitat de les ajudes.
Sí, però si això és temporal, com es planteja, encara, però com la guerra es prolongui, i en aquest moment no, ningú pot saber cap on va això, perquè, a més, el principal actor cada dia canvia d'opinió, envia un missatge diferent.
Bueno, és que quan l'Òscar deia no, és que les borses han reaccionat, no?, de forma...
Ahir van reaccionar de manera fulgurant. El moment en què Donald Trump va fer la piulada que va fer...
Avui ja no està tan clar, no? Ho deia la crònica, però clar, és que és normal. És dir, qui vulgui fer, invertir, comportar-se a la borsa a partir de preveure el que farà Donald Trump, que es dediqui a una altra cosa, perquè és absolutament imprevisible.
El que passa que ara ho parlàveu, no? El sentit de tot plegat també té el que aquesta guerra dura i no? La prolongació de la guerra és la que marcarà també l'oportunitat, la necessitat i la contundència de les mesures. Avui, si el govern de Pedro Sánchez no hagués proposat unes mesures determinades, segurament s'hauria criticat per això mateix. Jo sí que estic d'acord amb el que ha dit en Ferran, banda, que el fet d'instrumentalitzar-ho de dues maneres, és a dir, amb dues propostes, permet doncs, que el marge de negociació sigui un marge de negociació més ample. Però sí que a nivell institucional o a nivell de reputació, si el govern de Pedro Sánchez, o en aquest cas el govern de la Generalitat, no proposés mesures anticrisi, segurament a tots ens semblaria que què està fent el nostre govern, que davant d'un panorama internacional que es preveu nefast i que no sabem quina data de caducitat té, no actua en conseqüència. L'altra qüestió és aquestes mesures que haguessin de ser més profilàctiques i més actuant amb bisturí. Sí, el que passa que això també és molt difícil d'establir, sabent que sempre hi ha interpretacions de gremis que després se senten castigats quan no s'ha tingut en compte la seva necessitat concreta, no?
Sí, però, per exemple, Isabel, jo, per exemple, deslligaria els ajuts a la vivenda d'aquesta crisi, perquè aquesta crisi tindrà un impacte molt important en la inflació, els preus industrials, l'atur, és a dir...
El que passa que això és un efecte...
L'alimentació...
Això és una roda, és a dir, la gasolina, l'alimentació, el meu... Si jo sóc un transportista i la gasolina em val més cara, guanyo menys diners perquè em costa més, per tant, he de pagar el lloguer, per tant, he de pagar...
Sí, però el preu del lloguer no va vinculat a això. És que aquí
no va vinculat a això, però la meva economia, que hagi de pagar el lloguer, sí. Jo com a usuari, com a ciutadà que pago un lloguer, que pago gasolina, que pago aliments, etc. Sí, jo sí com a ciutadà.
Jo aquí intentaria ser... És a dir, a mi... m'agrada el programa d'ajuts, fins i tot el programa que ha aprovat avui la Generalitat està molt bé i complementa molt bé el panorama general i, per tant, és molt raonable, però m'agradaria que fos una mica més fi. És a dir, trobo que el disseny és una mica de tenim calés, perquè tenim superàvit fiscal.
Transgruixut.
Anem a gastar, perquè tenim els calés. Jo preferiria que fos una cosa...
Bueno, però sí que han corregit alguna cosa, per exemple, el tema dels 20 cèntims que es va fer per l'anterior, per la guerra d'Ucraïna, no? Sí. Crec que va ser el dels 20 cèntims i que se'n van acabar aprofitant les gasolineres. Doncs ara sí que s'intenta això d'alguna manera corregir-ho o evitar que passi. No sé.
Veurem, en tot cas. Per cert, avui ha estat l'últim Consell de Ministres de Maria Jesús Montero, perquè expliquen els seus companys que s'ha acomiadat. Encara no tenim la dimissió oficial, però ja sabíem que si no era aquest, seria el de la setmana que ve, a tot estirar un tan bon punt ahir, es va saber que el 17 de maig són les eleccions andaluses, ja sabien que ella seria candidata i, per tant, havia de deixar el Consell de Ministres, i avui sembla que s'ha acomiadat en la reunió. Per
avui
tant...
ha sigut l'últim, i el que diuen a Moncloa és que pot trigar fins a 48 hores a oficialitzar el canvi. Aleshores, veurem, abans estàvem comentant amb el Marcos...
Esteu fent política ficció, a veure qui posaria, si englobaria Economia i Hisenda en un únic ministeri...
Si ho englobaríem Economia i Hisenda, perquè jo recordava que, de fet, això del Ministeri d'Hisenda és un invent del PP. És a dir, a Espanya mai havia hagut Ministeri d'Hisenda i va ser la segona legislatura d'Aznar, la de la majoria absoluta, quan separe el Ministeri de... És a dir, segregue la part d'Hisenda del Ministeri d'Economia i fa ministre el processat Cristóbal Montoro. I Zapatero, quan guanya les eleccions, torna a agrupar-ho, que Pedro Solbes, el vicepresident econòmic i que tenia Economia i Hisenda. Aleshores, no sé si també, per una qüestió d'equilibris amb Sumar, si li interessarà agrupar una altra vegada els dos ministeris, perquè s'ha parlat de l'opció de que ho fos Carlos Cuerpo, o li donarà el secretari d'Estat d'Hisenda actual, el farà ministre d'Hisenda, que és l'altra possibilitat.
I també saber si aprofita per fer més crisi de govern o no, si es queda només amb aquest canvi que està obligat a fer, o si vol canviar algun ministre més, que això no se sap.
Sí, segurament a la perspectiva de Pedro Sánchez jo també penso que té a veure amb el recorregut que vulgui establir amb aquest ministre, no? És a dir, vol esgotar la legislatura, per tant, ha de proposar un ministre que li dongui una certa calma, no?, amb els seus socis i que li permeti, doncs, com a mínim, establir aquest tempo d'una manera més o menys sensata i sense que hi hagin excessives crispacions internes.
Bueno, i a més és un ministeri sobre el que recau ara el gran repte d'aquesta legislatura, que és aprovar el nou finançament autonòmic. Per tant, si li dones al ministre d'Economia, això complica molt la gestió de Carlos Cuerpo. Si arriba un de nou, et permet triar un perfil, diguem-ne, única i exclusivament per a aquesta missió, que és extremadament complicada, i buscar un perfil més d'especialista. És veritat que el que diu l'Òscar és una possibilitat. Aprofitar ara, que és mitja legislatura, fer una crisi de govern que doni nous aires al govern, treure algun ministre a Sumar, perquè la relació amb Sumar no està bé, digui el que digui el govern, la relació amb Sumar en aquest moment està en una situació...
No, és la millor.
Molt tensa. El govern ho nega, eh? O sigui, és fantàstic la negació, la que... O sigui, després del que va passar el passat divendres, que estiguin en aquesta negació de dir tot va bé, dius... Home, és complicat.
Veu endarrerir dues hores al Consell de Ministres perquè no us poseu d'acord, eh? Fins i tot hi va haver una part del govern que va amenaçar de no entrar a la sala. Fins tot, eh?
Sí, però no sé si està en condicions amb l'actual joc de majories i tal com està la legislatura de començar a treure ell pel seu compte ministres de Sumar.
No, imagino que potser ho pactaran, però Sumar no té candidat, necessita visualitzar un candidat mínimament encara i ulls perquè no es convertir-se en un Podemos 2, és a dir, s'estan... Clar,
no, segurament ha de decidir què passa a l'esquerra del sol.
Clar, però, per exemple...
Si allà s'articula alguna cosa conjunta, clar, o van per separat.
Això que diu el Marcos encaixaria si s'hagués confirmat, que es va publicar la setmana passada, crec que va ser els companys del diari que ho van dir, després ell ho va desmentir de forma explícita la possibilitat de que Agustín Duy fos candidat, doncs podria tindre sentit que, si això fos cert, doncs posar Agustín Duy de vicepresident del govern per ja donar-li pista, no? Diguem-ne, perquè Yolanda Díaz ja ha dit que ella
no,
en cap cas era candidata.
Clar, però és que la situació exacta és que tot l'espai de Sumar l'està vampiritzant el PSOE.
Sí.
En les darreres eleccions a Castilla y León ja s'ha vist el que ha passat. Llavors, què passarà a Andalusia, on Izquierda Unida és molt forta? Intentaran fer el mateix? Intentarà... Clar. Bueno, no sé,
el que no sabem és com es presentarà, i els hi queda molt poc temps, l'esquerra Andalusia, perquè hi ha Izquierda Unida, però hi ha Sumar, hi ha Podemos també, i hi ha Adelante Andalucía, que és el partit de la Teresa Rodríguez, i de Kichi, de l'exalcalde de Cádiz. Aleshores, no sé què passarà, però clar, corren el risc de que també els hi passi com a Castella Lleó, que és que es vampiritzin els uns als altres i al final doncs això li serveixi per al PSOE maquillar un resultat que no s'espera especialment bo. Ara, a mi el que més m'interessarà també de les eleccions a Andalusia és què li passa a la dreta, perquè ja hem vist a Itàlia, a Castella Lleó i a les municipals a França que els partits d'extrema dreta no els hi ha anat especialment bé. És a dir, que aquesta proximitat ideològica i política que han expressat amb Trump no els hi està, lògicament, donant un retorn electoral.
Espera, que la Isabel faci una pregunta.
No, jo només volia dir que és evident que després d'anys de governs del PP consolidat a Andalusia, té un territori molt planer, no?, i que la dreta ja ha normalitzat el seu projecte, i el que costa és que veure què passarà amb aquest vot progressista, més enllà de la vampirització del costat esquerre del PSOE, sinó com la seva la mostra de signes totalment de desmobilització, no? I aquesta desmobilització de l'esquerra també ha afavorit que l'extrema dreta ha condicionat el debat públic, no? I que amb el tema de la immigració, els serveis públics, etc., no? Jo crec que hi ha tres tendències preocupants que a Andalusia veurem, i que, a més, jo crec que les eleccions andaluses marcaran molt el pols del que segurament veurem a la resta de l'estat espanyol. A mi em dóna la sensació que el que passi a la comunitat autònoma d'Andalusia serà un mirall del que, si no es corregeixen els timons, pugui acabar passant a la resta de l'estat. No? Hi ha tres tendències que a mi em semblen tremendament preocupants, que és la desafecció política, que allò tots els polítics són iguals, tots els partits són iguals, un vot reactiu, que és molt més emocional que racional, i després que la percepció de que la política no millora la vida quotidiana, no? I això al final va anat calant i ha desmobilitzat a tot un sector progressista de la societat andalusa, i que per tant no sé fins a quin punt hi haurà camí de retorn. Després jo només volia dir una cosa després la possible nova ministra en substitució de la senyora Montero, no? Hi ha un repte que no podrà eludir, que és el finançament, no? I que això Pedro Sánchez no es pot permetre acabar la legislatura sense que això estigui realment plasmat en els pressupostos i que sigui una realitat a cada una de les opcions autonòmiques. I no sé fins a quin punt aquest perfil serà capaç aglutinar el que després el Pedro Sánchez vol recollir a les urnes quan hi hagi una nova convocatòria.
Veurem, tenim temps aquí el 17 de maig per veure què és el que passa a Andalusia. Ara passen 8 minuts de 3:45, farem una pausa i després anirem fins a Andorra. Allà volen prohibir la prostitució a internet. Sobretot, i això és el que més crida l'atenció, OnlyFans. Ara ho comentem.
Catalunya migdia. Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna.
L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tota Europa.
Continuï tot recte 30 minuts.
10 episodis en ruta per l'AP7. Des d'un carregament sospitós la nit de Nadal, un segrest a Barcelona, un túnel secret a la Costa Brava o un narco que només condueix escoltant Mozart.
Això no és música clàssica, ¿verdad? Digo, sí, senyora gente, me relax.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya Ràdio. Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Catalunya migdia.
Hi ha molts tipus de zero, com el zero absolut, que és la temperatura més baixa, el zero a l'esquerra, que no val res, i el zero de Nissan, que és el descompte més alt i val molt. Perquè fins a final de mes tens tota la gamma Nissan al 0% TAE. Sí, sí, al 0% TAE. Consulta condicions al teu concessionari i a Nissan Ponés. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Catalunya migdia.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les... I jo pensava, però què he fet de dolent? No sé, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
D'aquí a 19 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Isabel Lleuger, el Marcos Lamelas i el Ferran Casas. Dèiem que Andorra ha decidit reformar el Codi Penal per tal de perseguir la prostitució i els delictes sexuals també en l'àmbit digital. La ministra d'Interior i de Justícia del país, Esther Mulner, ha presentat el nou text que tipifica determinades conductes i incideix especialment en el contingut sexual en línia. D'aquesta manera, plataformes com OnlyFans quedaran afectades per la nova regulació en funció de l'ús que se'n faci. Per exemple, es sancionarà la sol·licitud de continguts pornogràfics personalitzat a través d'aquest tipus de plataformes sempre que hi hagi interacció directa entre el consumidor i la persona que ofereix el servei i intercanvi de diners. A les persones que se les enxampi usant aquest tipus de contingut sexual pagat, se'ls aplicaran les mateixes sancions que rebria algú que pagués pels serveis de la prostitució tradicional que està prohibida a Andorra. En canvi, la reforma del Codi Penal no persegueix la pornografia, és a dir, el consum de continguts sense interacció directa, encara que sigui mitjançant una subscripció de pagament. Saludem el Gabriel Fernández, que és director i presentador de Avui serà un bon dia a la Ràdio Nacional d'Andorra. Gabriel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, sabem quins mecanismes de control hi haurà per poder aplicar una mesura com aquesta que demà té previst aprovar el Consell de Ministres d'Andorra?
No el sabem. Ahir la ministra va deixar clar que la voluntat és aquesta, ho has explicat impecable, però no sabem exactament com es farà, el que evidentment genera que la conversa no acabi d'estar completa. Ara... L'objectiu és el que tu expliques, la idea és aquesta. Això comporta que hi hagi uns valors al darrere i tota una sèrie d'ideologies, jo crec que adherida al que explicava el govern, però sí que és veritat que tots ens demanem com es pot fer això perquè no ho veiem gens fàcil, la majoria.
Clar, el que vol el govern, diguem-ne, és equiparar el que passa a la vida real a Andorra, que és que està prohibida la prostitució, amb el que passa a la vida digital, podríem dir, en què també estigui prohibida la prostitució.
Sí, exactament, és això. El tema està que, a veure, aquí a Andorra, des de Catalunya, jo m'imagino que això hi haureu accedit de manera tangencial i mica en mica, però el país els darrers anys ha canviat molt. És a dir, hem rebut i hem acollit una sèrie de residents molt relacionats amb l'ús de les noves tecnologies. La majoria, jo crec, que fan una feina que no és una feina que generi grans problemes, però alguns d'ells doncs, formen part de plataformes que són controvertides, com, per exemple, OnlyFans. No fa pas massa, farà una miqueta més d'un any, va haver un reportatge que va fer Glòria Serra, diria que és a La Sexta, a Equipo de Investigación, que va sortir un xicot que viu a Andorra, que treballava amb algunes noies que també vivien a Andorra i que tenien doncs, el seu centre d'operacions aquí al país. No? I això va generar un rebuig molt gran per la manera com aquest xicot s'expressava i perquè va arribar a parlar que els usuaris, fins i tot, les preferien menors. Jo aquest noi també el vaig convidar un dia al meu programa. Va ser una entrevista també molt controvertida i crec que tot això ha accelerat que totes aquestes activitats a Andorra penso que hi ha un consens, una majoria social bastant gran que diu que no les volem. I crec que això doncs, ha provocat que això hagi anat de pressa i que avui estem parlant tu i jo d'això, Òscar.
Hi ha un topall d'edat perquè et puguin sancionar o qualsevol, tant si ets menor d'edat com major d'edat, tindràs una multa si consumeixes això, prostitució a través d'internet?
A veure, pel que es va dir ahir no hi ha un topall d'edat, però crec que això augmentaria la gravetat, però pel que et demanes i per pur sentit comú. Però no. Ahir es va explicar el que tu has dit, que és molt poca cosa, però clar, crida molt l'atenció. Al final és molt també, perquè no sé si hi ha gaires països del món que hagin perseguit això. Ara, retornant a la teva pregunta inicial, tots ens demanem com es pot fer això, francament, perquè internet és un territori molt salvatge que sempre troba mecanismes per rebutjar aquesta classe de control.
Tinc aquí el Marcos Lamelas, que m'aixeca el dit fa estona, que vol fer-te una pregunta. A veure, recordo que és periodista, vull dir que no té la resposta segons com.
Gabriel, jo volia preguntar-te, sisplau, és a dir, vale, està prohibit fer-ho a Andorra. Jo això ho entenc, però, per exemple, si la creadora de contingut a OnlyFans està a Barcelona i aquest contingut es consumeix a Andorra, això també és delicte?
Pel que ahir va dir la ministra, perquè m'hi he d'ajustar perquè sí. No sé gaire cosa més. Sí, jo crec que si un ciutadà del nostre país fa això, doncs estarà incorrent en un acte que seria perseguible per la justícia segons aquesta reforma del Codi Penal.
Ara, perquè a qui persegueixen és el client, no a la creadora de continguts, com dius tu, Marcos.
Però Gabriel deia que
no perquè viuria a Barcelona.
Vale. Però i llavors què fan? Punxen tots els telèfons del país?
És que, bueno, Marcos, oi, ets?
Sí, Marcos.
Sí.
Marcos, a mi meu, no t'ho puc contestar.
és que jo quan vaig a Andorra no tinc ni roaming. No acabo de veure que tingui una tecnologia tan bèstia.
Però precisament és una forma de facilitar-ho, el fet que no estigui a la mateixa xarxa telefònica que nosaltres a Andorra, suposo, que és una forma de facilitar. Hi ha països on hi ha determinades xarxes socials a les que no es pot accedir.
Però aquest no és encara el cas, eh? A veure, jo, moltes de les preguntes que vosaltres us esteu fent i que em fareu a mi, jo me les faig igual, eh?
Sí, perquè recordem que la mesura s'aprova demà, eh? És a dir, que encara no tenim tot el detall, perquè demà és quan s'aprova la mesura. Ja es va anunciar per part de la ministra, però demà és quan hi haurà la reunió del Consell de Ministres i s'aprovarà. Digues, Gabriel.
No, exactament. I de fet, jo, per exemple, crec, i avui he vist un tall de la ministra que ha sortit al Telenotícies de TV3, que m'ha semblat bastant encertat en el sentit de aquí hi ha una conversa pública que forma part del comportament de la gent, d'òbviament fets que estan bastant provats, que és que aquestes plataformes moltes vegades comporten denigracions de la dona, també comporten, no de manera automàtica, però sí molt freqüentment, abusos, i si el que volem és promoure amb algun tipus de mesura que això, doncs, primer, no passi a Andorra i, segon, doncs, que desaparegui una miqueta, mica en mica, paulatinament, del comportament de la gent, doncs alguna cosa hem de fer. Llavors, reforçar, o en aquest cas atacar, que el prestigi d'aquestes pràctiques doncs, es vegi molt assenyalat al Principat d'Andorra, alguna cosa podrà aportar, això segur. Ara, jo m'he fet aquestes preguntes que em feia abans el Marcos o d'altres, sí. Jo també me les he fet, no? Per exemple, què passarà quan no sigui un intercanvi directe sobre, per exemple, el que tots tenim al cap, que sigui una exhibició d'un acte sexual contractada per una persona de manera directa, o sigui, una pel·lícula que tu compris, per exemple, no? També forma part del negoci de la pornografia. Això es fa de manera molt organitzada i bueno, és que es fa des de fa dècades, que us he d'explicar, no? Fins a quin punt pot arribar el govern? I llavors, la pregunta que em feia, que és superapropiada, si, per exemple, com s'aconseguiria frenar un intercanvi comercial d'aquest estil, i perdó per simplificar-ho, però és que en el fons és el que és, doncs suposo que hi hauria d'haver alguna alerta en si es paga a través de targeta, que és la manera com es paguen aquestes coses, suposo, i que això, doncs, aquest rastre pugui ser perseguit i la persona que ho fes, si formés part dels ciutadans del país, doncs rebés el seu càstig. Ara, evidentment, jo em faig moltes preguntes.
Crec que l'Isabel volia entrar, Isabel.
Sí, no, jo crec que el debat és un debat molt interessant, a mi em sembla. Després hi haurà la part tècnica de com fer que aquestes accions que demà poden acabar sent una qüestió delictiva es puguin perseguir o no, no? Però primer de tot la qüestió és, aquesta és una bona mesura? És a dir, fer una associació amb el que passa en l'àmbit analògic, diguéssim, en l'àmbit de la realitat en què la prostitució a Andorra s'ha declarat il·legal i per tant és un delicte, passar-ho en les qüestions de les xarxes digitals, no? Que és molt interessant, no? Perquè al final és una bona mesura. Com ho podrem fer? Sí que després hi ha la qüestió intervencionista de l'Estat, no? Com, fins a quin punt l'Estat intervindrà de manera quasi doncs il·legal en el fet de la llibertat individual de tenir un accés a una sèrie de qüestions. Deixant molt clar, però, que les plataformes, que tu parlaves, Gabriel, ara fa un moment, no?, que havia dit, no?, que la plataforma OnlyFans, no?, en un moment donat, que les senyors les preferien menors, qüestions com aquestes, no quedin amb que realment poden tenir un accés a la xarxa virtual on hi hagi llibertat d'acció per poder seguir fent aquestes qüestions que estan penades en l'àmbit doncs, del carrer, de la realitat tangible de tothom. No? Jo crec que és un debat interessant i jo penso que ara ho fa Andorra, però jo diria que aquesta és una reflexió que segurament arribarà a altres governs.
Mm-hmm. A mi em sembla absolutament una notícia absolutament brutal. A més, penseu, la hisenda andorrana acabarà perseguint els bízums dels ciutadans andorrans o residents andorrans, diguem-ne, que estiguin fent aquesta mena de pagaments, diguem-ne, en pro de la moralitat, però no, diguem-ne, però no de la fiscalitat, que no l'ha preocupat gairebé mai a la hisenda andorrana. És a dir, és tot, té un punt tot, aquesta notícia, de molt surreal. A mi la derivada moralista m'inquieta molt.
Però en banda de moralista, o sigui, és un país que té una activitat, com és la prostitució, que està prohibida als seus carrers. Per tant, trobo que té certa lògica que si està prohibit al carrer,
sí,
no es pugui fer a internet.
El que passa que el problema és...
Si està acceptat i es pot fer al carrer,
però,
doncs
clar,
que no es pugui
que
fer
no
internet.
Tan clar, que no és internet... clar que OnlyFans sigui prostitució.
Ara t'anava a dir.
És que clar, és que en OnlyFans hi ha moltíssimes coses. És que...
Recordo que la norma, Gabriel, no prohibeix la pornografia, prohibeix el que és l'intercanvi econòmic a canvi d'un servei sexual, diguem-ne.
I en el fons, que no prohibeixi la pornografia, l'únic que fa és afegir complicacions a la conversa.
Exacte, ho complica perquè OnlyFans és pornografia o és prostitució?
Depèn. És que, a més
clar,
a més, per
exemple... OnlyFans...
Però no hauria de vendre.
Però la idea és que és un lloc on hi ha algú que s'exhibeix i a canvi d'exhibir-se cobre. Això és pornografia o és prostitució?
Quan el feminisme a Espanya parla de la prostitució, sempre ha evitat el tema OnlyFans, perquè és afegeix. En un debat ja que és prou complicat, des de qualsevol punt de vista, i on, a més,
sí, sí,
el feminisme està molt dividit, la qüestió OnlyFans afegeix una capa de complexitat extremadament gran.
Haurem d'estar pendents demà de què és el que exactament aprova el govern andorrà per tenir la lletra petita, podríem dir, d'aquesta mesura i saber com ho pensen fer, perquè, com ens deia el mateix Gabriel Fernández, encara hi ha molts dubtes sobre com es pot aplicar aquesta mesura. En tot cas, sí que trobo que està bé que des dels poders polítics es potenciï aquest debat, per exemple, que estem tenint ara. si OnlyFans és prostitució o no és prostitució, depèn del que facis amb OnlyFans. Si tu amb OnlyFans entres en la negociació amb la persona que s'està exhibint i li demanes a canvi d'un pagament que faci alguna cosa per tu, llavors segurament és molt més a prop de la prostitució. En canvi, si no hi ha un intercanvi econòmic, aquí doncs, segurament estem parlant de pornografia. Però en tot cas, tot aquest debat, a mi sembla que és interessant tenir-lo, perquè si no, és que tot plegat, com deia també el Gabriel, internet és un camp sense cap mena de tanca i que, per tant, és molt complicat de controlar-ho, però vaja.
Però, a més, és com manca de coherència, no? És a dir, si resulta que en l'àmbit físic, no? Hi ha una sèrie de qüestions que ens preocupen com a societat, més enllà d'una qüestió també moral, que després és un debat que jo estic d'acord amb en Marcos, que la qüestió de moralitat, no? És com aquells que no els agrada que la gent miri pornografia, escolta'm, només faltaria, no? Però, més enllà de l'àmbit moral, sí que si en l'àmbit de la realitat estem prenent una sèrie de mesures, jo entenc que el que no pot dèiem és deixar en l'àmbit del digital que aquestes mesures no tinguin cap tipus de recorregut.
Clar, però és molt difícil això, perquè hi ha plataformes per lligar que no són plataformes de prostitució i on hi ha gent que exerceix la prostitució. Mm. Clar, això en la legislació espanyola, com que la prostitució doncs està permesa, doncs, segurament no planteja aquest problema, però Andorra és evident que el pot plantejar.
A veure, Gabriel, abans d'acomiadar-te, que volies dir alguna cosa.
Sí, disculpa, que no, clar, que sou quatre i no és fàcil ficar la falca. No, el primer de tot, ja us he deixat clar, primer que a mi em planteja tantes preguntes com a vosaltres, segurament més, perquè al final hem de veure com acaba això. Segon, reteniu, si us plau, la meva primera resposta, perquè us dona l'origen una miqueta de perquè això ha anat tan ràpid i potser perquè Andorra, que és un país molt prudent en moltíssimes coses, amb això està sent una mica pioner. I és perquè es vol intentar controlar determinat tipus de creixement en determinades direccions empresarials. Hi ha coses que són una novetat i que realment generen un cert rebuig social perquè hi ha, no sé, tribus empresarials, per dir-ho així, que potser realment veiem que no ens entusiasma que s'instal·lin a Andorra. Mm. I després, ho lamento, però és que he d'intervenir perquè, com que sempre ens toca la propina als andorrans de que algú amb un micro al davant ens digui que no mirem temes com, per exemple, el control del tema fiscal, doncs simplement recordar que segurament la història del meu país té parts no molt il·luminades, parts de les que no estem orgullosos i parts de les que també hi ha prou documentació, però a vegades no, però Andorra té una fiscalitat directa, Andorra és un país cooperant, ja fa anys que hem deixat de ser un paradís fiscal i seria saludable que no en totes les intervencions la gent ens hagués de penjar l'etiqueta permanentment, que ho ha fet aquest tertulià, que no recordo qui és.
El Marcos.
Perquè
Marcos.
Francament molesta.
Doncs queda aclarit. Gabriel Fernández, director i presentador de l'Avui Serà un Bon Dia, a la Ràdio Nacional d'Andorra. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Gràcies.
Queden, 4 minuts per arribar a les 4 i encara vull fer un altre tema molt ràpid. Perquè avui a la primera hora del Catalunya Mitjà m'ha explicat que la Sagrada Família està treballant un acord amb l'Ajuntament de Barcelona per resituar, diuen que al mateix districte de la ciutat, els veïns del carrer Mallorca que estan afectats per la construcció de l'escalinata de la façana de la Glòria. Saludem un altre Gabriel, el Gabriel Mercadal, que és de l'Associació de Veïns del Barri de la Sagrada Família. Gabriel, bona tarda.
Bona tarda.
Teniu més dades de quin és aquest acord? Quin és l'acord que està ultimant la Sagrada Família?
Jo sóc el president de la Societat de Veïns Sagrada Família. I, a més a més, estic a la Comissió d'Urbanisme, vull dir que n'estic força assabentat del tema. Però, a veure, el tema jo estic responent als periodistes exactament el mateix des de fa dies. Si, per una banda, sabem que hi ha una negociació, la sabem des de fa mesos. Sabem que la negociació va bé, que el diàleg entre temple i ajuntament és amable i sincer, com diu un i un diu l'altre. N'estem assabentats. Per altra banda, l'associació d'afectats, que és una associació paral·lela que es va crear arrel d'un problema que va haver fa anys i que potser són els més afectats per les obres del temple, més nosaltres com a associació de veïns, diguem-ne, que estem atents al que passa a tot el barri, però ells estan més atents al problema aquest, també estan assabentats de com va la cosa i qualsevol avenç el coneixen. Mm. Ara, passa una cosa, passa que des de fa un any i mig ja se'ns va dir, per una banda, que respectaria el dret a l'habitatge i per l'altra banda que tot es resoldria en aquest mandat municipal. El mandat municipal ha anat progressant, però encara queda un any. I jo sé que ha canviat l'equip negociador i sé que la cosa marxa i que en algun moment caurà al principi. El que passa és que hi ha un altre punt, que per això jo he dit la companya que m'ha trucat, que ja en el mandat anterior, el mandat dels comuns, hi va haver un moment que se'n va exigir discreció.
O sigui que una cosa és que l'Ajuntament i el Temple estiguin negociant, que no vol dir que hagin arribat a un acord, i per altra banda, aquest acord també ha de comptar amb els veïns. Els veïns sabem que estan negociant, sabem que la cosa està marxant relativament bé i sabem que d'alguna manera se'ns dirà exactament de què va l'acord abans de que es publiqui o abans de que es faci públic.
Però de moment no teniu... Vol dir que no teniu el detall de l'acord. Sabeu que estan negociant, que van avançant, però no sabeu el què.
El detall exacte, no. Ara, sí que tenim algunes diguem-ne, informacions. Les informacions que tenim és que es respectarà el dret a l'habitatge. És a dir, que això que està dient el senyor Esteve Camps sobre que tots els veïns dels edificis afectats, els que siguin, que siguin afectats pel tema de l'escalinata, primer és reduir el número d'afectacions al màxim. Vull dir, això fa temps que ho diuen. Vull dir que no serà aquesta, això de dues illes de cases, que es diu a vegades que mai ha estat veritat. I cada vegada s'anen reduint en el curs dels diferents mandats municipals, s'anen reduint el número d'afectats cada vegada més. Vull dir que tot els 1.000 que hi havia, en aquest moment estem molt, molt més per sota. I en principi, la idea de la Associació de Veïns sempre està que la línia vermella és que tots els afectats, diguem-ne, propietaris que els hi caigui la casa, doncs han de tenir una vivenda equivalent de les mateixes característiques de preu zero barri. Sí. Això ho tenim molt clar. I sembla que això l'Ajuntament té interès en mantenir-ho. Vull dir que no, de moment no ens ha dit pas el contrari. Però clar, se'ns demana discreció absoluta. Llavors, la discreció absoluta es va mantenir temps dels comuns, que ens van permetre publicar els seus avenços abans de que perdessin el govern municipal, i ara se'ns diu el mateix. I per tant, nosaltres, com en aquell moment, ara també, doncs mantenim aquesta discreció, demanem paciència, tranquil·litat, i que si està dient a l'Esteve Camps que la cosa està progressant i que aviat caurà, doncs potser aviat caurà.
Doncs n'estarem pendents. Gabriel Mercadal, president de l'Associació de Veïns del Barri de la Sagrada Família, ho hem comentat també al Catalunya Migdia, i també amb la Isabel Lleuger, el Marcos Lamelas i el Ferran Casas. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
30 segons i seran les 4. 30 segons i el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimarts a tothom.